necessiten els fills, però potser ara val també la pena parlar una miqueta del que necessiten els pares davant de tot aquest nou plantejament que hi ha sobre la taula. En uns moments, temps de família.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Perquè recordin que veníem de posar-nos una miqueta en situació en aquest escenari del temps de família, famílies tradicionals, famílies monoparentals, famílies homoparentals i els copares. Varen començar estirant d'aquest fil el primer dia de la temporada, després vam anar a derivar en el que us dèiem la setmana passada, en de quina forma tots n'hem necessitat i necessitem encara avui, perquè això no té ni passat, ni present, ni futur, algú que faci la funció de pare, algú que faci la funció de mare. Però, fins ara, havíem parlat més de les necessitats dels fills que no de les necessitats dels pares. I des del Centre de Reeducació de Vita, al carrer Pau Barbeig, número 16, Roman Pérez, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Què passa, que dels pares no se'n recorda ningú?
A veure, no, tothom se'n recorda molt.
Tothom se'n recorda molt dels pares,
molt, eh? Molt i massa. Però, sobretot, per subratllar totes les exigències que recauen sobre els pares, no? És que la família ha de col·laborar, la família d'educar no sé què, i que sí, però diríem, molt bé, i amb quin recolzament, amb quina comprensió...
Doncs que com que ens posaves molt bé aquest escenari inicial, ara els pares tenen més exigències que fa 30 anys o 40?
La tentació és dir que sí, o en el sentit de que també l'ideal ha anat canviant, i en tot cas jo, més que posar-ho per la banda de l'exigència, ho poso més per la banda de l'exigència les té, no és que no,
que tinc la sensació que ens diràs no són ni més o menys exigents les exigències que fa 40 o 50 anys, però són més complexes.
I això, sempre això, apunto a la complexitat.
Que tinc pel que ens has dit sempre, ara és més complex fer de pare.
Sí,
però... No és que sigui més o menys exigent que els pares de fa 40 o 50 anys, que s'havien també de guanyar la vida i havien de tirar els fills endavant. Tot això té segurament la mateixa complexitat, però ara hi ha molts més factors que incideixen.
Aleshores, potser... una exigència que és més exigència que abans és una adaptació i adequació a l'època actual.
Allò que en diríem l'entorn, vaja.
El context, l'entorn... Però és que diríem realment, bueno, la definició d'època, no? És a dir, algun fet que canvia la vida, no?, de les persones o marca un temps. I nosaltres estem, això, en una època que ens marca molt, que determina moltes coses i planteja diferències substancials, no?
Ara gairebé faria en Roman de sociòleg més que de psicòleg. Les xarxes socials ens han canviat la nostra manera de ser, probablement, no?
A veure,
per exemple,
diríem, és com tot, quan hi ha un instrument nou genera possibilitats noves i genera també dependències i modus de relació i de comunicació que abans no existien
o existien d'una altra manera,
clar,
d'una altra manera que potser no creava tanta dependència com ara.
És que eren més personals les altres formes, no? No, ara
és com si diguessis més genuïnes, més naturals, més humanes.
Bueno, sí. Menys, justament amb menys tecnologia pel mig.
Menys condicionades.
Sí, menys emmarcades dintre del context tecnològic que tenim. Aleshores, aquesta adequació no és fàcil, genera, o sigui, despista, genera un cert desconcert... perquè això ho fa tot més complex, sobretot que hi ha ideals que tenen els pares, que normalment els ideals venen dels propis pares, és a dir, que tenim ideals de fa moltes dècades, uh-huh, operant en aquesta nova època, I aquí, d'aquí es deriven no poques complicacions i ni pocs conflictes.
És bo tenir ideals si s'han tingut tota la vida, no?
Ens fan falta per viure.
Els pares de fa 50 anys deien: jo vull que el meu fill o la meva filla sigui feliç, que es guanyi la vida, que era una frase molt,
sí,
molt de l'època. Jo vull, vaja, jo vull coses bones.
Sí, però
les coses estar... bones d'abans són les coses bones d'ara. Jo vull coses bones pel meu fill o per la meva filla, que li vagi bé a la vida, que sigui feliç, bla, bla, bla.
Però no de qualsevol manera. No? Justament, planteja unes certes exigències del ser. No? S'ha de ser bona persona, s'ha de ser educat, s'ha de... Hi ha tota una sèrie d'exigències al voltant de l'ideal que modelen el ser, no? El jo. El jo intenta respondre, i quan ens sentim bé? Bueno, quan anem responent a l'ideal.
D'acord.
I, ostres, sí que estic sent bona persona quan faig no sé què.
Doncs ens lliguem allò que ens comentaves la setmana passada. Tots de petits necessitem algú que faci la funció de mare i la funció de pare.
Sí.
Tant el pare com la mare, o quin exerceixi la funció, té uns ideals respecte al nen o la nena.
Sí.
Sí.
Sí, sí,
per tant,
sí,
nosaltres ens mirem com a referència algú que té uns ideals i una concepció de com ens ha d'educar i de com hem de créixer, no?
Sí. O sigui, perquè apareixen, diríem, en el vincle i en la convivència diària, de vegades no cal ni que siguin enunciats, no cal que siguin dits, però operen i funcionen en els pares i estan implícits en tot el que fan.
D'acord. Això és, estat i serà...
Sí, això és... O sigui, els fills, justament, agafaran en bona part els ideals dels pares.
D'acord. Ha de ser així. Si no estaríem parlant, jo què sé, d'un nen assilvestrat o...
Efectivament, que això humanitza.
Sí, humanitza.
Això humanitza, això socialitza.
D'acord. Perquè ens ho has dit sempre, eh? Necessitem això.
Sí.
Uns ho faran d'una manera, uns altres ho faran d'una altra, però necessitem això.
Exacte. Què passa? Que fins ara... O sigui, sempre s'ha necessitat un cert reajustament de l'ideal a la nova generació. Però és que ara és el decalatge és molt més gran. És molt més gran. L'altre dia sortia a la contraportada de La Vanguardia l'home antropòleg que va descobrir la Lucy, l'Australopithecus aquest, que deia que en els últims 100 anys, no, hem canviat més que en els últims 3 milions, no? Pues agafant això, diríem, i dels últims 100 anys, en aquests últims 15 hem canviat més que en els altres 85. Perquè tot queda travessat per les característiques de l'època, no? O sigui, a veure, és que el canvi tecnològic és realment una subversió de l'ordenament, no és una revolució. O sigui, subverteix, no? És a dir, trastoca tot l'ordenament.
O sigui, que als pares no els serveix, que sí que els serveix, però no els serveix tant com anys enrere pensar en la seva infantesa i en el paper dels seus pares.
Aquí està.
Perquè ara ells estan ficats, com estem ficant tots, dins una època en què bona part d'aquella forma de, diguem-ne, d'agafar coneixements i d'agafar valors ha canviat i té altres dimensions i altres
formes
fonts,
de presentació,
altres formes de presentació.
Altres continguts, segons com. Mira, me'n recordo...
És a dir, no serveix tant allò, el meu pare em deia tal, perquè ara...
Serveix,
serveix fins a...
com a fonament, diríem, però no com el tot.
D'acord.
Com a fonament a partir del qual desenvolupar i adaptar alguna cosa semblant, però a modus actual, d'això heredat dels pares. No?
Per tant, tenim allò que dèiem la setmana passada, una cosa que no ha canviat. Tots necessitem algú que faci la funció de pare i la funció de mare. Això no ha canviat.
Sí, tots els infants.
A tots els infants.
Sí.
Però el que ha canviat molt és l'entorn en el qual aquestes persones que exerceixen la funció tenen la possibilitat d'obtenir referents per educar, per construir valors, etc, etc.
Mira, una molt gràfica. Els objectes del desig han canviat. Què desitja un nen? Una tablet. Clar, i té 6 anys. El pare li diu: mira, jo amb 6 anys em comprem una piruleta i un cop al mes, i el content que estava jo de la piruleta. què m'estàs demanant?
Jo la primera pilota, el primer rellotge, la primera bicicleta.
Exacte, tot allò. Era un ordenament,
era un ordenament.
Era un cert ordenament.
Tens tota
la raó. I a més a més, bastant...
Que molt recordaran, no hi havia rellotge fins que no s'arribava a la primera comunió.
Bueno, el regal de la comunió...
El regal de la comunió era un rellotge, en general, no?
Perquè venia a significar que era un nen gran. Ja no era un nen petit, ja era un nen gran
que ja sabia més o menys una certa responsabilitat,
que sabia el que es feia i tal.
D'acord.
Doncs ara, un nen que és més petit porta un dispositiu,
porta de tot, sí.
Que és molt més car, delicat, i cobra tot unes possibilitats ocupacionals, no? d'entreteniment, però dic interessos, que són molt diferents del que podia tenir un nen de 6 anys de fa 20 anys.
Per tant, agafant-nos el teu exemple, als pares ara els és més difícil poder delimitar una edat per cada cosa?
Per exemple.
Per exemple.
Sí.
Una edat per una tablet, una edat per un telèfon mòbil, una edat per un determinat tipus de joc... Una edat per... Sí?
Fixa't, tots els jocs aquests que els agraden als 12 o 13 anys, sí, són per majors de 18. O sigui que la referència que hi ha no serveix de referència.
D'acord.
Alguns pares, sí, s'agafen a això, i tenen un fill de 15 anys que no li permeten jugar a determinats jocs. Què fa aquest? Se va jugar a casa dels altres. No, perquè els altres estan jugant amb això. Però no dos o tres, tots. Uh-huh. Aleshores, la referència de lo que toca per cada edat,
com els que
és relativa.
Com els que fa 20 anys o 30 deien allò que no podíem veure a casa, doncs ho veiem a casa dels altres, fos una revista del que fos, etcètera, etcètera. Aquella forma més o menys furtiva.
Efectivament.
De poder, això s'exerceix, però d'una altra manera. Ara,
d'una altra manera,
hi ha més possibilitats, suposo.
Tecnològiques.
Tecnològiques.
L'altre dia parlant amb una persona que no té res de l'àmbit de l'opsi ni de l'humanístic, però és un enginyer, em diu alguna cosa així com que és que ara els nens estan molt sols davant de la tecnologia. Dic, a veure, què vols dir? Diu, ningú pot saber què és, a quin contingut s'està accedint un nen. Dius, ostres, és radical, però és cert.
En part, segurament, no? Perquè també hi ha la possibilitat, com a mínim, de limitar l'accés a determinats continguts, almenys en l'àmbit familiar.
Sí.
Uns pares
sí,
poden...
Un control parental,
poden fer...
o sigui, físic i electrònic.
Sí, sí, sí.
Però també hi ha tal quantitat de dispositius per tot arreu que l'accés no, és accessible.
Esclar, gairebé qui t'escolti pot pensar, conclusió, pares, feu el que pugueu.
Això sempre. S'entén que els pares fan el que poden.
Però feu el que pugueu en el sentit de si us sentiu, diguem-ne, incapacitats perquè no hi ha forma de poder limitar d'alguna manera el que tu estàs plantejant, doncs feu en la mesura de les vostres capacitats i no penseu en l'ideal, perquè l'ideal no el trobareu.
Bueno, exacte. Aquí l'ideal està posat més com utopia.
Exacte.
Que no com conjunt d'idees o de valors, sinó com, efectivament, o sigui, el control aquest. Abans, els pares, per exemple, tenien molt més control sobre la vida del fill.
Cert.
Que ara, només per aquesta qüestió, ja no el tenen tant.
Uh-huh.
Això no vol dir...
Home, quantes persones els havien dit? Telèfon, 10 minuts de telèfon.
Clar.
No, que tal? 10. I si no hi havia telèfon, no hi havia comunicació amb ningú.
Bueno, ara parlen per Skype, des de casa, amb els amics.
I era bastant més senzill pels pares limitar l'ús d'un mitjà de comunicació, que no, evidentment, de poder limitar qualsevol accés a la comunicació que es pot fer des d'una cafeteria de la cantonada o des de qualsevol indret, no? Està clar. Està clar. Per tant, aquell posicionament de l'ideal dels pares ha de canviar en aquest sentit.
Aquí està.
No poden desitjar quelcom que no podran, d'alguna manera, administrar.
Bueno,
com els seus pares administraven fa 40 anys enrere, no?
Aquesta és la qüestió.
És aquesta la qüestió?
Sí. Sí, no pot ser. És a dir, implica, per una banda, fer una lectura i una interpretació de quina és la realitat actual. No? És igual, per acceptar justament les limitacions que poses, és a dir, que tot no es podrà controlar, la qual cosa no treu que hagi d'haver-hi aquest control, o que els pares hagin de regular,
de perseguir aquest idea.
Sí, de regular tot això, perquè no, de vegades els pares diuen, no, si li deixo la tablet es passarà jugant, però no li deixis.
I si no li deixo tindré un drama tota la tarda.
Sí, o el que duri.
O el que duri.
No passa
sí?
res.
No passa res.
No passa res. Dic perquè si, amb certa facilitat...
Estem a punt de fer una segona frase en el programa d'avui, que és la que ja ens havies apuntat. Encara que sigui molt difícil, tots necessitem límits i normes.
Sí, i protecció. Perquè això és una manera
límits,
de protegir.
Límits, normes i protecció.
Sí. Bueno, també el límit i la norma protegeix, eh?
D'acord, tens raó, perquè precisament
diguem-ne
que s'aplica per això, per protegir, aquest sentit l'hem d'entendre.
I per saber, la norma també forma part de l'ideal, no? De l'ideal de com s'ha de funcionar, de com s'ha de ser o com s'ha de fer. I els límits, bueno, també marquen, no?
I encara que algú pugui pensar, això què ho diu, pels fills o pels pares? I suposo que en la mesura que els pares sàpiguen col·locar bé els límits, ho tindran més fàcil a l'hora de poder establir aquells ideals que persegueixen pel fill o la filla, no?
Clar, però fixa't, els límits van també en relació a l'ideal, els que posin els pares. Amb la qual cosa tornem a estar en aquesta necessitat d'una adaptació, d'una flexibilització, no? Ser més flexibles, una mica més dúctils per incorporar coses diferents, no? Noves, no? Que facin que s'adapti més a les presentacions actuals, a la manera en què això es presenta. Ahir, diu un nen de 8 anys, diu, jo vull ser youtuber, tot convençut, i em posa, perquè ara, clar, jo també al meu despatx tinc la tablet allà a sobre, perquè treballem...
Quants et deuen escoltar? Diu, jo vull ser youtuber. Com abans es podia dir, jo vull sortir per televisió.
Clar, clar. Però no sé, però no era tant,
no era tant, no era tant, no, tant. Sí, ara... en el sentit d'exercir una influència, jo vull
sí, són models identificatoris nous,
no et trenco la història, aquell nen deia jo vull ser youtuber
i aleshores m'ensenya, diu, com el meu amic, i m'ensenya
un vídeo del seu amic
fent de youtuber, diu, és molt dolent, ho fa fatal, és avorridíssim, ho deia ell, però bueno, ell també vol ser youtuber i està competint ja amb aquest altre que ho fa fatal, que és el seu amic, però són justament, no, modos de ser o de fer nous, novedosos, no?
Això deu ser aquesta forma corregida i augmentada del que una vegada més fa 20 anys o 30 significava fer, què et diré, teatre a les escoles, o que sortís algú a l'estrada d'una classe i expliqués a la resta de companys i quedés en evidència o no davant de tota la resta, no?
Fixa't que bo, tu estàs portant les teves referències, que també són les meves,
sí.
Per intentar traduir. Diríem, trobar l'equivalència.
És a dir, un
no?
moment en què un s'exposava a la resta.
Clar, però aquí és al revés. Aquí és un desig d'exhibir-se.
Sí.
És tot el contrari.
D'acord.
L'altre era més quasi una exigència.
Quasi una exigència.
O sigui, volguessis o no, havies d'anar allà davant.
Algú et feia pujar.
Sí, i normalment ningú ho tenia.
I ara vols dir que aquesta iniciativa, que en alguns moments pensem, bé, està bé, no? Perquè és una manera de treure's la vergonya del damunt. Dius, doncs mira, escolta'm, un youtuber als 8 anys o 9, doncs està bé.
Bueno, és un desig,
és un desig,
no? És un desig, és un intent de trobar camins que el satisfaguin i de seguir models que són els que té en la seva societat.
D'acord, però segurament aquest nen de 8 anys no té la capacitat d'entomar les conseqüències d'haver-se exposat públicament a través d'un vídeo de YouTube, i per tant del que puguin dir d'aquest vídeo, del que puguin dir els companys, del que pugui dir qui ho vegi, dels comentaris que li puguin penjar, etc.
Ja, però saps el que passa? Això és molt bo. Aquest nen en un moment diu, bueno, el repte del programa d'avui és arribar als 650 likes.
Acaba.
I el nen em diu, mira quant té, 23.
Yes.
Perquè deixin un comentari, costa moltíssim, no es deixen comentaris.
Esclar, però ara et preguntaria, si un nen penja un vídeo a YouTube i diu el repte d'avui és arribar a 650 likes i n'arriben 23, l'endemà què passarà amb aquest nen?
Està encantat de la vida. És que té més, justament...
Segur? Encantat de la vida?
És que, sí, perquè està jugant a ser youtuber. No està sent un youtuber.
No tindrà una decepció d'aquelles de dir...
No, perquè sap,
pregunto, eh?
Perquè sap que és molt difícil trobar els likes. És el que li agradaria.
Dic perquè els grans tenen més d'una decepció quan no hi ha els likes que esperen, eh?
També.
Per això t'ho pregunto. Si és que d'alguna manera aquest ideal dels grans, perquè tots hem jugat a ser grans...
Bueno, és que aquí està, té que veure amb jugar a ser gran.
I això tampoc té època ni...
Això no canvia.
Tots hem jugat a edat.
Sí.
Això no canvia, eh?
No canvia. En aquest sentit, són de
la... Però les joguines per ser gran ara tenen una...
Són diferents.
Són diferents.
I el que juguen, diríem, el model que volen, diríem... incorporar o que sobre el qual s'estan interrogant, no? És com ell vull dir, què tal serà això de ser youtuber? Abans, per exemple, clar, i encara ara, jugar a mestres, no? Jugar a pares i mares.
Sí, i tant.
Jugar a ser a policies, a lladres, tot això.
A metges i infermeres.
Efectivament. Clar, ara, a més d'això, hi ha el jugar a ser youtubers. Potser per nens una mica més grans.
Això anava a dir, no me'n vaig d'aquest exemple. El nen pot jugar, però i si els pares diuen no volem... que publiquis un vídeo amb tu perquè no tens l'edat, perquè ets menor, per el que sigui.
Pot passar. A veure, diríem... justament aquí estem en allò dels pares. No? Quin és el criteri?
O sigui, això... Perquè la temptació no deixarà de ser-hi.
La temptació,
la temptació de fer... Exacte, la temptació
del
nen...
I els pares també.
La temptació i la capacitat de poder-ho fer... no deixarà de ser-hi. Molt probablement el nen encara sàpiga més bé que els pares com pot fer un vídeo a YouTube i penjar-lo. Per tant, la possibilitat que té un nen de poder-ho fer, això no ho discuteix ningú. Ara, la idoneïtat de fer-ho o no depèn dels pares.
Un altre cop, la idoneïtat, o sigui, s'ha de permetre o no s'ha de permetre? O sigui, el rellotge, se li pot regalar als 6 anys? Abans era no. El rellotge, als 9, ja està. Ni als 11, o sigui, als 9, és quan toca. Aquí, toca o no toca? S'ha de permetre o no s'ha de permetre?
Perquè és que un rellotge al cap i a la fi dius, mira, si se'l posa, se'l posarà, si no, no... És bastant inofensiu, un rellotge.
Era molt transcendental.
Sí, però vaja,
en el seu dia... Ara sí que sembla inofensiu.
Ara és una cosa inofensiva, és a dir, que el tingui o que no el tingui no deixarà de tenir un rellotge, no?
Però el té el mòbil.
El teu mòbil. I el mòbil no és tan inofensiu com el rellotge.
Efectivament. Efectivament. Perquè just el potencial tecnològic i de oportunitats que ofereix el mòbil no és la d'un rellotge. Que encara li diem mòbil i no està malament que li diguis smartphone o telèfon intel·ligent.
Però és tan fàcil dir mòbil que gairebé res. Diem mòbil per no dir telèfon intel·ligent.
No, està clar. Un
fill té un telèfon intel·ligent.
Però dic que l'assumpte està en la intel·ligència que té.
Ja.
Que en té molta.
Tornant a l'inici, ens deies, ara els pares tenen exigències més complexes de resoldre, però en la mesura que ha augmentat el grau de complexitat de les exigències, ha disminuït la capacitat que tenen els pares de tenir temps per resoldre això?
Efectivament que això comporta un temps i una possibilitat elaborativa. Jo dic, davant d'aquest nen que vol ser youtuber, hi ha diferents posicions. Una és dir, no toca, no són edats i no vull. Vale, final de la història.
Ei, es pot fer això, pares i mares no passa res.
És una posició.
És una posició.
És una posició. Poden haver-hi d'altres. Jo diria que ara, en els temps que corren, una mica d'escolta...
No va malament.
No va malament. Dóna moltes pistes. Dóna moltes pistes.
És a dir, ens acabes de donar una opció, però que aquesta opció, creus que aquesta opció no és la millor opció. La de la negativa per la...
El que vull dir és que es perden coses.
D'acord.
O sigui, dient, si el pare està... O sigui, sempre estarà temps de dir que no. No, al final continuarà sent que no.
Però segurament aquest és un no molt profilàctic, no? Dic no ja d'entrada, perquè així ja barro totes les possibilitats que pugui haver de...
A veure, de vegades és símptoma o és un signe de la incomprensió total del pare respecte... o de la mare respecte a aquest desig del seu fill.
D'acord. El no ha de dur implícit, en el cas de ser no, una porta oberta al diàleg?
Com a Rajoy, dius que...
Pregunto. O hi ha d'haver una porta oberta al diàleg i al final, si convé, serà un no.
A veure, jo, diàleg sí, però més escolta que diàleg.
Més escolta que
sí,
diàleg.
I que consti...
I dius perquè hi ha una data en què no podem dialogar, diguem.
Clar, d'acord. És que potser el nen no necessita que li diguin un milió de coses.
D'acord.
Però necessita...
Que l'escoltin.
Sí. És a dir, acabar d'expressar què és aquest anhel, què és aquest desig, què significa per ell, perquè al final del que està parlant és d'ell. Aleshores, quan jo dic escoltar, escoltar no és fer cas, en el sentit de que s'hagi de fer el que diu el nen. Si l'escoltes això i dialogues, acabaràs cedint o l'acabaràs donant el que vol. No és això. I potser en el dir que no molt d'entrada i directa i el que no és és no fer cas o no escoltar altres coses que estan allà que van més enllà de, que potser el propi nano pot arribar a dir, per exemple aquest, no? Després de dir lo avorrit que és el que fa l'altre, dic, i tu com ho faries? No? Potser el meu també serà molt avorrit.
Deixem-ho.
És a dir, o quina és la part que t'agrada? Home, a mi m'agrada la part en què tal, en què justament que es mostra com un nen que pot explicar-li als altres com s'han de fer les coses, no? És a dir, com de nen gran, de nen que sap. Bueno, ja diu molt d'aquest nen, no? Igual això el pare no li, o la mare no li concedirà dient-li que sí a ser youtuber, però sí ho pot permetre, ho pot facilitar en altres opcions més acceptables pels pares.
10:46, seguirem divendres que ve, però de tot he sabut que dones la mà i t'agafen el braç. I de petits tots hem començat així fent un petit forat amb la intenció d'anar-lo fent cada vegada més gran.
Bueno, és l'obligació del fill intentar-ho.
És l'obligació del fill, eh?
I la del pare...
No parar d'intentar-ho i la dels pares no parar de limitar-ho.
Això que com és ante la...
Ante el vicio de pedir, hay la virtud de donar.
Pues ja està.
Doncs, a veure què en comentem el divendres que ve. Roman, gràcies.
Sisplau, adéu.